Benvinguts, bon dia, bona tarda o bona nit. Quan sigui que escolteu aquest podcast, teniu animals i esteu enamorats d'ells, però a vegades us treuen de polleguera? Els que en tenim sabem que no tots són flors i violes. I us ho diu algú que ha tingut oques, cabres, gallines i ara un gos i dos gats. Aquí us donarem resposta a les vostres inquietuds. Us aplanarem el camí perquè entre tu i el teu gos, el gat o el que tingueu, neixi una relació més fàcil i respectuosa. Ens hi fiquem, de quatre potes.
RAC més 1 i Uau en Cat us ofereixen Animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
Avui parlarem de caques de gos. Sí, descobrirem la salut de l'animal i sabrem si amb l'estrès canvia la seva consistència o la freqüència dels seus excrements. I ho farem de la mà del doctor veterinari Jordi Cairó, de l'Hospital Veterinari Canis. També coneixerem els avantatges de les flors de bac amb animals amb la veterinària natural Mercè Jiménez. A més, anirem fins a Vilablareig amb l'escriptor i periodista Martí Gironell, que des de fa 4 mesos té a casa un nou membre de la família, una gata bengalí. Ens recomanarà una pel·lícula d'animals que li hagi entusiasmat i ens dirà per què. Finalment, avui també tindrem amb nosaltres l'educador caní Jordi Herrera, que amb els seus consells aprendrem a entendre millor el nostre gos a través de l'observació. Ell precisament serà l'encarregat de resoldre la consulta que aquest oient, Xavier Pons, de Girona, ens ha fet arribar al programa. És aquesta, som tot orelles.
Hola, bones. La meva consulta és perquè tinc una gosseta que vaig treure d'una gossera, que és una mescla, segons diuen, de pitbull, labrador i boxer, i és molt maca i molt bona. El problema que tenim és que quan arribem a casa, a l'hora, sobretot a la tarda, a l'hora de sopar, està molt pendent de mi i comença a tossigar-me, o sigui, em toca amb el morro, me segueix a tot arreu, se'm posa entre les cames quan me sento al sofà, quan estic assentat a la taula també, i clar, sembla que vol menjar, però tot el rato vol de tot, o sigui, vol mimos, vol menjar, vol sortir, vol tornar a sortir, vol tornar a menjar, i clar, és la meva pregunta és aquesta, què està passant aquí? És estrès? És una necessitat del propietari o del cuidador? Què passa?
Doncs entrem a matèria. La resposta a la pregunta d'en Xavier la té Jordi Herrera, educador caní del projecte Tartaruga Educació Canina. Jordi, benvingut, com estàs?
Moltes gràcies, Bàrbara, molt bé.
Comencem. Com hem d'abordar aquest conflicte? És a dir, un gos que mossega, que destrossa coses, que el veiem nerviós?
Bueno, un gos que mossega, que trenca coses, que es veu nerviós, hem d'entendre primer de tot que no és una voluntat, sinó una necessitat del gos. El gos mostra aquest comportament perquè no té opció de mostrar-se més tranquil.
I què és allò que hem de fer?
Doncs quan un gos mostra aquests comportaments, ens està dient, està ensenyant un cartell d'alerta dient que no pot assumir més estímuls, no pot gestionar més estrès, necessita tranquil·litat per començar a tractar aquests problemes que li fan comportar-se d'aquesta manera.
Jordi, però si un gos descansa moltíssimes hores, no? El veiem, podem veure dormir pràcticament tot el dia.
Bueno, els gossos que realment descansen moltes hores, parlem d'unes 18 hores un gos adult, unes 18 hores un gos cadell, unes 15 hores un gos adult, aquests gossos realment tenen la possibilitat, si la resta de dinàmica del dia li permet, tenen l'opció d'anar resolent conflictes i anar aprenent i tenir una vida tranquil·la. Hi ha molts gossos que quan marxem de casa no tenen la capacitat de quedar-se tranquils, estan bordant, que estan plorant, gossos que fan activitats al carrer amb unes dinàmiques molt altes que els fan exposar-se a molts estímuls, i aquests gossos sí que presenten problemes de descans i, per tant, problemes d'aprenentatge. Entenem que l'aprenentatge i el descans estan totalment lligats.
Parlaves del carrer, precisament. Aquesta opció és correcta? És a dir, ens emportem el gos, anem a passeig, li tirem la pilota... L'objectiu és cansar l'animal. Això ho podem fer?
Clar, és que el carrer es converteix, per una banda, en un espai per cansar l'animal i, per l'altra, en un espai per cobrir aquest malestar que ens queda per tenir el gos moltes hores a casa, no? I volem cobrir en un espai curt de temps una suposada necessitat del gos de fer moltes coses. Quan el gos realment el que necessita és sortir al carrer amb uns temps molt, molt, molt petits, estem parlant de potser un màxim d'una hora al dia, i fer un passeig que tinguem de qualitat amb el qual pugui interaccionar amb l'entorn, pugui olorar, perquè no pugui córrer quan ho necessiti i sobretot pugui estar amb gossos.
Però si li tirem la pilota i es cansa, arribarà a casa i estarà a punt gairebé per dormir-se, no? Com aquell qui diu.
bueno, si té la pelota moltes vegades o li tirem un pal o el fem córrer molta estona, el portem a fer a córrer amb la bici al costat nostre, el portem a córrer amb nosaltres i sí que aconseguirem muscularment esgotar el gos, però alhora l'estarem exposant a una gran quantitat d'estímuls. Serà un gos molt estressat que farà un descans muscular d'aquella situació puntual, però quan desperti tornarà amb un neguit segurament superior al que tenia abans d'aquell descans.
Sí, sí, també veig que pel que expliques que l'estressa, no? Imaginem aquest gos, no?, que ens fa aquestes malifetes, que el renyem, que volem que obeeixi, l'atabalem, no?, d'alguna manera. Això també l'estressa?
Clar, això és més el mateix. Tots els estímuls que vinguin per sobre dels que el gos pot assumir generen estrès. Per tant, si tenim un gos nerviós, un gos que diem que s'està comportant d'aquesta manera suposadament incorrecta perquè no té més manera de comportar-se, perquè està dient a crits que té un problema, que no sap estar sol, que no pot estar tranquil, si a sobre el renyem o li donem ordres o li fem obeir, l'estem sotmetent a més control i a més estrès encara, de manera que el resultat serà encara pitjor.
Pel que expliques, no? Veig que el que hem de fer és aprendre més nosaltres i ensenyar-los potser menys, no?, a ells.
Correcte, es tracta d'observar respecte als temps d'aprenentatge i els temps de descans. Amb això és una fórmula màgica.
Doncs vinga, Jordi, moltíssimes gràcies. Anem ara de visita al veterinari per endinsar-nos en un tema que ens pot donar moltes pistes sobre l'estat general del nostre gos, la qualitat de l'alimentació que li proporcionem o el seu estil de vida. Com són les caques del gos quan pateix estrès? Varia la seva consistència o la freqüència? Què és allò que hem de tenir en compte? De tot plegat en parlem amb Jordi Cairó, doctor en veterinària de Canis Hospital Veterinari. Jordi, benvingut. Com estàs? Gràcies per ser entre nosaltres.
Perfecte. Endavant. T'explico una mica sobre les caques.
Sí, deixa'm preguntar-te, però a nivell d'introducció és que sembla com si parlar de caques fos alguna cosa superficial, però en canvi, deixa'm dir-te que poden aportar molta, molta informació de com està aquest gos, no?
Evidentment, això és, els gossos no diferencien entre el gos i l'amo. Si l'amo està estressat, potser fa un tipus de caca més líquida que el normal i el gos és igual. Vull dir, el gos quan està sotmès a unes pressions, ja sigui de competició o de malaltia amb altres animals, doncs, evidentment, la consistència de les femtes varia fonamentalment.
Així l'efecte, per exemple, en el gos, doncs, un trasllat, si veu això, l'amo doncs, nerviós, si ell mateix està neguitós per alguna cosa, això també l'influencia en aquestes caques.
Sí, és clar. Hi ha dues maneres diferents. Una, les malalties, i la malaltia és com pot ser una diarrea, una intoxicació o una infecció, per un cantó estan les malalties més o menys clàssiques i les altres per la situació emocional que té el gos. Ja tingui un competidor a la seva casa, com pot ser un gat o un altre gos o un nen, o precisament un viatge o un no sé, hagi caminat molt, estigui cansat, doncs poden ser líquides o perdre aquesta consistència. Una de les coses que és més important és veure si aquestes, el color de les caques, encara que sigui una mica així escatològic, però hem de veure si veiem traces de sang vermell i si veiem un color molt, molt negre. Llavors, si vol un color molt, molt negre, vol dir que probablement aquell gos té una pèrdua de sang en l'estómac o en el budell prim i aquella sang surt ja digerida en la femta.
No, que parlaves del color, per anar bé de quin color han de ser i de quina consistència.
El color marró normal i la consistència ha de ser pastosa, ni molt dura ni molt líquida. Si nosaltres veiem unes caques molt, molt dures amb un gos, o té uns problemes mèdics, imagina't una pròstata grossa, per exemple, o és que ha menjat molts ossos. És a dir, les caques són un reflexe del que ingereix l'animal.
D'ossos, ara que has tret el tema, ni en podem donar? Per anar bé, no?
Inicialment, sobre el paper, no. Però això és igual. Nosaltres podem fumar sobre el paper? No, perquè és tòxic. Però hi ha certes persones que el fumar els produeix un cert plaer. Els gossos és semblant. Menjar un os d'un genoll de vedella, encara que sigui esterilitzat, doncs li dona un cert plaer en aquell gos perquè li fa tornar a èpoques anteriors. Hem de pensar que en la nostra civilització hi ha una gran paradoxa. Menja més equilibrat el gos que l'amo l'home estressa. I això no tindria que ser correcte.
Doncs Jordi, haurem de vigilar bé què donar-los. Gràcies per estar aquí entre nosaltres i davant de qualsevol dubte consultem el veterinari.
Per suposat.
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. De res. Coneixeu les flors de Bach? Són unes gotes que es prenen i ajuden a gestionar les emocions. Són per a persones, però també poden aplicar-se en animals quan hi ha algun problema. En parlem a l'Alternativa avui amb Mercè Jiménez, veterinària natural i professora de teràpies naturals per animals de vida natural animal.com. Mercè, què tal, com estàs? Benvinguda.
Hola, Bàrbara. Estic molt contenta d'estar amb tu i molt agraïda, així que gràcies.
Mercè, si el gos està estressat, quin benefici li poden aportar les flors de Bach?
Per mi, tots. Però si concretem una mica, podem pensar que el gos potser té aquest estrès per motius determinats, com poden ser la por, l'ansietat per separació o algun altre motiu del tipus baralles amb altres companys. Aleshores, les flors de Bach concretament ajudaran a aquell animal pels seus motius en concret a gestionar les seves emocions i nosaltres ens sentirem molt menys preocupats per ell.
I són exactament les mateixes flors que les que utilitzem per les persones?
Les flors sí són les mateixes, però les prepararem diferent perquè els gossos i els gats no els hi volem donar alcohol en boca i aleshores els que sabem com preparar-les, educadors, veterinaris o terapeutes, els hi preparem de forma específica perquè no portin alcohol.
Dóna'ns algun remei per al nostre gos, no?, que està estressat. Quines flors li podríem donar?
Doncs mira, hi ha una mescla molt coneguda que es ven i que després s'ha de preparar específicament, que es diu Rescue Remedy o Rescat, i aquesta mescla, moltes vegades, depenent del cas de l'animal, li afegirem alguna altra essència floral, per exemple, mímolus o, per exemple, aspen, si estem parlant d'un gos amb pors, o, per exemple, walnut, si estem parlant d'un gos que potser té un estrès per una mudança que acaba de patir el pobre.
Vinga, doncs fet, compro. Com li he d'administrar, no?, en el supòsit que això, que el meu gos, doncs, està estressat?
Doncs pot ser molt fàcil o hem de treballar una mica, depenent del gos. Hi ha molts gossos que tu et poses les gotetes a les mans i diu, oh, que maco que és això, i t'ho llepa i s'ho prendrà 4 cops al dia, 4 gotetes de les que els hi preparen. Hi ha altres gossos més llepafils i els has de posar al menjar, a l'aigua de beguda o convèncer-los una mica. No és complicat.
A partir de quan podrem començar a veure ja una millora en l'animal?
Sempre dic en aquests casos, no, que depèn de l'animal, però moltes vegades ens poden sorprendre, per exemple, la setmana de Sant Joan, gossos que tenien por del principi de la setmana i que pateixen menys por el dia de Sant Joan, és a dir, dins de la mateixa setmana podem veure ja resultats, o altres gossos que tenen traumes molt, molt d'usos, doncs potser hem d'estar esperant potser fins i tot mesos. Però l'acompanyament sol ser fantàstic en dos casos.
Doncs, Mercè, tot perfectament anotat, ja ho he apuntat aquí. Veig que les flors de Bach no són un element complementari de gran ajuda, no?, per als nostres animals.
Sí, 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 i ho podem aprofitar per qualsevol tipus de tractament que estiguin ja prenent. És a dir, no és contraproduent mai, amb qualsevol tractament es poden aportar de més.
Doncs moltes gràcies, Mercè. Fins una altra.
Gràcies.
Recte final del programa L'Espai va d'Animals. Tenim amb nosaltres a Martí Gironell, periodista i escriptor. Des de principis de novembre, en Martí i la seva família han adoptat una gata de Bengala, l'Àgata, nom que li han posat en homenatge a l'escriptora Agatha Christie. La van anar a buscar una protectora i com que en Martí treballa des de casa, ens ha explicat que sempre la té a sobre. Hola, Martí, què tal? Com estàs?
Hola, com esteu? Molt bé. Sí, sí, tot el dia, però pràcticament tot el dia a sobre. Quan dic tot el dia, vull dir tot el dia.
Per tant, és treballar i amb la gata que t'arronda per allò on t'estàs tu.
Des de les 7 del matí que m'aixeco, que em ve a buscar a la cuina, la porto a sobre el coll mentre estic esmorzant, mentre faig el cafè. Només la puc deixar quan vaig a portar els nens a l'escola. Quan torno ja em torno a venir a buscar, em poso a treballar al despatx i la tinc rondant pels papers i pel teclat, que al final l'has de treure, perquè si no, clar, escriuria el llibre a 4 mans, saps?
Sí, sí, exacte. Almenys, bueno, fa companyia. No sé si l'Àgata de 4 mesos té predilecció per jaure sobre d'algun llibre teu, potser Paraula de Jueu, l'últim
estret. I si passeja bastant per sobre, perquè el tinc per allà a prop, perquè estem parlant constantment, però ella jo crec que també podria fer sobre, no sé, quan ens veu amb els nens, mirar pel·lícules, que sempre mirem pel·lícules infantils, evidentment, amb 2 nens, un de 8 i un altre de 4. En tenim una de predilecta, que és canta, que està protagonitzada tota per animals que canten, evidentment, i aquí trobes doncs, des d'un goril·la que interpreta Elton John al piano o una, no sé, porc espí que canta de manera salvatge un rock. I ella veus que s'ho mira així amb uns ulls de curiositat, que és el que l'envolta, clar, en 4 mesos, què vols? Només investiga i s'encorregeix per tot. No?
M'imagino que és carinyosa, que deu ser un belluguet, no? Amb només 4 mesos, hi ha algun lloc del món que te l'emportaries?
Ostres, doncs no ho sé, si me l'emportaria a gaires llocs ara, però ara mateix jo crec que hauria d'esperar que fos una mica més gran i no tingués tanta curiositat per tot, perquè encara se'ns escaparia. Però, home, si poguéssim anar de viatge, m'agradaria endur-me'l a qualsevol lloc, perquè, evidentment, quan fas el cop de cap de adoptar un animal, és un mes de casa i, per tant, és que ens l'emportaríem a qualsevol lloc del món, a qualsevol, eh? Vull dir, és igual, fos on fos, a Nova York, a París, a Barcelona o a la muntanya, és igual, a qualsevol lloc jo crec que s'adaptaria.
Gràcies, Martí, que aquesta gata que teniu us ajudi a compartir bons moments en família. Una abraçada.
Gràcies, igualment. Salut.
Fins aquí el podcast d'avui, en què hem après, entre altres coses, a com interpretar si els nostres gossos estan estressats. Ara ja sabem com detectar el seu neguit i ajudar-los a gestionar. Un pas més en aquesta intensa relació de convivència respectuosa i sincera amb aquests companys de vida que tenim a casa en el proper capítol més.
RAC+1 i Wowencat us han ofert Animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
T'imagines menjar sempre el mateix? Wowencat és un concepte nou d'alimentació per a gossos i gats dissenyat per veterinaris i biòlegs.
Cuinem perquè els nostres peluts mengin cada dia un plat diferent. Carn, peix, fruita, verdures... Al·lucinaràs com els hi agrada.
Visita'ns a wowencat.com i descobreix el real food dels guaus i els cats.